Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Xavier Domènech, de Catalunya en Comú, Miquel Iceta, del PSC, i Xavier García Albiol, del PP, han traslladat avui al nou president del Parlament, Roger Torrent, que no donaran suport a una investidura de Carles Puigdemont. Han censurat concretament que hi hagi un president a distància perquè consideren l'opció inviable i perquè no exerciria, diuen, amb plenes responsabilitats. La CUP, que també ha estat rebuda pel nou president de la Cambra Catalana, ha decidit convocar un Consell Polític Extraordinari per al dia 27 per decidir si la formació investeix Carles Puigdemont. Carles Riera ha traslladat a Torrent que investiran el candidat de Junts per Catalunya si materialitza, diu, la República. Mentrestant, hem sabut avui que els diputats de Junts per Catalunya a Brussel·les, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig, han demanat delegar el vot en la sessió d'investidura. La petició ja ha entrat al registre de la Cambra Catalana i la nova mesa haurà de decidir si accepta o no la sol·licitud. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja ha avançat que portarà al Tribunal Constitucional la delegació en cas d'aquests diputats si finalment acaben exercint el vot a través d'un altre representant al Parlament. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha xifrat aquest matí l'operació policial a Catalunya amb 87 milions d'euros. Zoido ha afirmat que l'operatiu, format per més de 6.000 agents, es va muntar per fer front a una de les amenaces, ha dit, més greus que ha viscut Espanya en democràcia. El ministre ha comentat també que l'actuació de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional durant el referèndum va ser legítima, proporcional i professional. I a Barcelona, unir el tramvia per la Diagonal generaria un benefici de 64 milions d'euros, segons l'Ajuntament. La tinent d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, ha assegurat que els diners obtinguts servirien per millorar la resta del transport públic a la capital catalana. I un últim apunt, la direcció de l'Hospital Sant Joan de Reus ha confirmat avui l'existència d'un brot de sarna entre un grup d'infermers i zeladors d'urgències. Diu que en total són 14 les persones amb aquesta patologia, tot i que el comitè d'empresa assegura que la xifra pot arribar a 21. L'hospital ha explicat que fa dos dies que es va assabentar d'aquest brot, que els afectats continuen treballant i que se segueixen els controls de salut, alhora que també diu que al brot de sarna no hi ha constància que hagi afectat cap pacient. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
Per molts anys, princesa, ens fem vells. Estimat i ens acostumem
jo, hi ha certes coses que han de ser escrites abans.
Benvolgut pare i mare. Probablement una de les coses més lamentables
en una vida. A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia.
Benvolgut, senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe del programa al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
A l'Obre Cartes volem saber de tu. Si conserves alguna carta personal, especial per tu, i vols que la llegim al programa, envia'ns-la a obrecartes@radioestel.cat o al carrer Comtes de Bell-lloc 6769 08014 de Barcelona, perquè de vegades la vida sí que està escrita. Recorda-ho, obrecartes@radioestel.cat. L'Obre Cartes, els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts al Plusvàlua. Estem a 18 de gener, pràcticament estem a punt d'acabar aquest dia. Falten 340 dies aproximadament per acabar aquest any 2018 i avui al Plusvàlua, el programa d'Economia en Valors, que cada setmana els apropa al CES, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, volem parlar de les previsions econòmiques d'aquest any, de l'any 2018. Ho farem amb l'Eduard Arruga, ell és president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del CES i fins fa poc era president del Banc dels Aliments, i amb els contertulians Lluís Alegre, economista, és conseller de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del CES, amb el Joan Contijoc, advocat del bufet Elpidio Silva Abogados, i amb la Carme Riera, doctora en Economia i professora titular de la Universitat de Barcelona i també investigadora. Als controls tècnics tenim el Joan Carretero i a la producció la Mireia del Pozo. Comença el Plusvàlua. Comencem amb l'editorial. Les perspectives econòmiques per l'any 2018 són positives. Aquesta és la conclusió a la que arriben els analistes que confirmen que l'expansió iniciada l'any 2013 tindrà continuïtat, se seguirà creant ocupació i es mantindrà la correcció dels principals desequilibris macroeconòmics. Aquesta recuperació es presenta com més sòlida i equilibrada que en l'anterior etapa expansiva, quan, hem de recordar, l'immobiliari era el protagonista d'un cicle que va acabar amb la major recessió en dècades. Però siguem sincers, perquè no tot són flors i violes. L'actual fase expansiva també planteja incògnites importants. En citarem tres, que possiblement siguin les que ens afecten més directament. La primera d'elles és l'estancament dels sous, malgrat la millora de l'economia. La segona és la recomposició de les finances públiques, que haurien de superar l'etapa de retallades i no només recuperar els nivells assistencials i de benestar anteriors, sinó també donar suport a les activitats que contribueixen a crear renda i riquesa, com ara són la investigació, l'educació i l'inversió productiva. I per últim, la tercera incògnita, que és la política. La necessitat que les actuacions dels poders públics afavoreixin i estimulin les activitats empresarials i productives que beneficien el conjunt de la societat. Comença el Plusvàlua, un programa que fa realitat gràcies al patrocini de l'Obra Social de la Caixa.
Compromesos amb Catalunya, amb les Balears i amb les Canàries.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís amb tu i amb tothom. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Thank you. Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia, expresident del Banc dels Aliments i vicepresident del CES. Molt bon vespre.
Molt bon vespre.
2018, tenim per davant encara 340 dies, aproximadament. Ja no tants, però bueno, pràcticament 340. Quines són les previsions que ens esperen a nivell econòmic? Són bones?
En principi, sí.
En principi.
Crec que pel conjunt de l'any serà bo. No em facin dir ara com serà el 31 de desembre. Uh-huh. Crec que serà millor el 31 de desembre del 2018 que el 31 de desembre del 2017. I això no sols amb una data concreta, sinó al llarg de tots els 11 mesos i mig, pràcticament, que ens queden fins a final d'any.
És a dir, els indicadors que tenim avui en dia ens fan pensar que els propers mesos seran positius, anirem creixent.
Sí, creixent
en global.
Perquè hi ha... Vents de cua, com li diu el professor Josep Oliver, vents de cua positius, que no són nous, que ja existeixen des de fa temps, com per exemple és l'evolució de l'economia mundial que ens permet tenir unes expectatives d'exportació positives, com és, per exemple, el fet de que la... Com ha dit vostè, els baixos sous doncs, dels treballadors espanyols doncs fa que siguem competitius, que siguem, puguem exportar amb unes condicions, diguem-ne, de preus positives, i, de fet, també hi contribueix els baixos tipus d'interès que fan que l'endeutament, per exemple, per fer inversions o per cobrir deutes anteriors, doncs no tinguin una despesa molt important i que faci un problema, diguem-ne, que creï problemes amb la situació financera.
Si ens
aquests
fixem...
són els vents de cua positius. Malauradament, hem de dir que
hi ha núvols,
no hi ha...
No hi ha possibles coses que ens poden afectar negativament.
Exacte. Algunes, sí. No li donem un valor excessiu, però en tenen. Un, per exemple, és el fet de que el dòlar s'està devaluant, lo qual vol dir que... les importacions des de, amb productes i serveis que es paguen amb dòlars doncs sortiran més barats, però que, evidentment, doncs,
que podrem
exportar
comprar coses més barates, no? però per vendre...
Però per vendre, els nostres preus amb dòlars seran més cars. I llavors potser, diguem-ne, mercats importants com els mateixos Estats Units d'Amèrica o la Xina o el Japó, doncs no tindran tanta receptivitat pels nostres productes. Però cal dir, tampoc això fa passar a zero les expectatives d'exportació. És a dir, podrem encara créixer. Un altre factor, com he dit, és el fet de que els tipus d'interès, segons com, poden començar a pujar. Espero que no massa, esperem els economistes que no pugin massa, però encara poden agreujar una mica el deute. I després el tercer factor que encara pesa és, i aquí estic en desacord en certa manera amb part de l'editorial, és quan s'ha dit la millora dels desequilibris estructurals. Dubto que durant l'any 2018 aconseguim una millora... És a dir, una reducció dels desequilibris. Tant desequilibris macroeconòmics com poden ser el financer, com sobretot el desequilibri social en matèria doncs, de dualitat, de que les classes treballadores no es veuran molt afavorides des del punt de vista econòmic per increments de sous o les classes passives per un increment de pensions. Ans al contrari. Segurament, doncs, tant els sous com les pensions pujaran menys que la inflació. I això fa que, evidentment, doncs, la demanda interna no pugi tant. I per això ens hem de basar en les exportacions, perquè la demanda interna és possible que no pugi. Dins del context internacional, el gran problema que hi ha és el de l'evolució, per un costat, del preu del petroli. El preu del barril està pujant, un barril són 159 litres de petroli cru, pràcticament, i aquest preu està pujant, i encara que puja amb dòlars, però puja bastant, puja més del que representa la devaluació del, del dòlar. I, per tant, en euros haurem de pagar el petroli més car. Però no sols el petroli, sinó també altres matèries primeres, les minerals i les agrícoles. I això fa que hi hagi algun petit núvol, diguem-ne, en aquesta evolució.
I això que havien començat molt positius, eh? Hem acabat...
Sí, no, però... No... Sí, som però positius. En global... Som positius. És a dir, si l'any passat l'economia espanyola i la catalana també van créixer al entorn del 3%, el producte interior brut, aquest any no hi pujarà el 3. Potser pujarà entre el 2 i el 2,5. Però, bueno, també és, ja és positiu. Uh-huh. És a dir, estem recuperant-nos, estem ja... De tot a més, arribant a nivells com els del 2008-2009. Uh-huh. No a nivells no del creixen, 2006, no? Uh-huh. Però estem creixent.
Arribem abans de començar la crisi, no?
Pràcticament, si no enguanya el 2018, potser hi arribarem al 2019 perquè creiem que els factors positius es poden mantenir. El gran problema és que no n'hi ha de nous. És a dir, que ens estem basant amb la mateixa inèrcia i amb els mateixos factors positius que hem tingut en els darrers dos anys. Uh-huh. El turisme és un element que segurament evolucionarà positivament. La situació política i demogràfica i d'incertesa de seguretat a molts països que ens són rivals des del punt de vista de destinació turística, doncs segurament encara contribuirà...
Egipte, que... Tunísia...
Exacte, exacte. Els països del nord d'Àfrica, del sud del Mediterrani, com mm-hmm. hi vulguem dir, doncs aquests països que ens són rivals, doncs segurament doncs, no podran encara absorbir tot el que ells voldrien, i Espanya i Catalunya encara es mantindran com a destinacions atractives per la seguretat, per la situació econòmica, etc., doncs destinacions atractives pels viatgers internacionals, que segurament també, donat que l'evolució econòmica dels altres països europeus és positiva, també tindran capacitat per venir aquí i deixar-nos algunes divises.
Em parlava de la situació política. Ja es va constituir el nou Parlament de Catalunya. No sé si creu que la situació política pot contribuir també a una millora econòmica a la imminent. Pot ser un d'aquests núvols, depèn com vagi la cosa. Ho dic per com ha anat els últims mesos, que hi havia veus que deia que l'economia estava ressentint també aquí a casa nostra.
Sí, és evident, la situació política, el conflicte catalano-espanyol, per dir-ho així, doncs evidentment no ha contribuït a donar certesa a les empreses, siguin empreses internacionals instal·lades a Catalunya, siguin empreses de la resta d'Espanya també instal·lades a Catalunya, o les pròpies empreses catalanes. Estricto senso. No, això segurament doncs, els ha donat certa incertesa en quant a programes d'inversió, etc. Jo confio i desitjo que la situació s'estabilitzi, que hi hagi una mica més de seny amb la situació econòmica, amb la situació política, perdó, i que es contribueixi a crear un ambient que és el que necessiten els empresaris, que són, en el fons, els que creen llocs de treball, els que creen inversió, etc. Que els empresaris es vegin estimulats a fer accions positives cara al futur de l'economia. Uh-huh. Una de les coses que, en canvi, em preocupa...
Quina és?
És la política social. Uh-huh. I veig una manca de política social. I veig política econòmica, però no hi veig política social. És a dir...
Però vostè em deia que no veu tampoc molt optimisme durant aquest any que la cosa a nivell social pugui contribuir a que classes populars puguin també notar la recuperació.
Sí, en aquest sentit sóc una mica pessimista. És a dir, l'ambient general potser serà millor, però els més desvalguts, un gran percentatge de la població que vol treballar encara continuarà sense trobar treball. I els que troben treball, potser molt sovint troben treballs pels quals estan més preparats que les exigències del lloc, però la retribució correspon al lloc. I, per tant, estem amb una minusvaloració de les capacitats de les persones. Mm-hmm. I llavors, en aquest sentit, doncs clar, la demanda no puja. Per això la demanda interna jo crec que actuarà com un factor una mica neutral respecte al creixement econòmic. Però jo el que voldria és que hi hagués una major sensibilitat per part dels poders públics, espanyol i català, respecte a la situació social de les persones necessitades i, sobretot, dels aturats.
Clar, vostè, com fins fa poc també era president del Banc dels Aliments, té coneixement de la realitat, no?, i de la duresa que moltes famílies han de fer, estan vivint.
En part, em baso en aquesta experiència. He tingut el goig de treballar en el Banc dels Aliments durant 10 anys. He vist una evolució, en principi, doncs, que la crisi, sobretot, que és quan vaig entrar al Banc dels Aliments, va fer... va causar molts problemes a les persones necessitades. El nombre de persones necessitades pujava de manera progressiva. Podríem dir, l'exemple que posava és que pujava amb ascensor, i en canvi, des de la recuperació, el nombre de persones necessitades baixa per l'escala. És a dir, estem baixant molt lentament, però amb una circumstància, que la situació es cronifica. És a dir, molts dels que no tenien feina fa 10 anys continuen sense tenir-ne ara. I llavors aquests, ja les seves necessitats, potser familiars, han crescut i, en canvi, es veuen superats per persones joves, 10 anys menors, que tenen una capacitació per ocupar aquells llocs amb un sou inferior als que ells necessitarien per cobrir aquelles necessitats familiars. I això és el que causa aquesta cronificació, diguem-ne, de moltes persones necessitades. Diguem-ne, cronificació de la pobresa, com n'hi diuen a Càritas.
Vostè em parlava també dels sous, em deia el fet de que a Espanya, en concret en Catalunya, també tinguem sous baixos, és positiu per poder vendre fora, perquè significa que podem vendre més barat. Però, en el fons, també és negatiu per la gent que treballa aquí, no? Perquè no poden, al tenir sous baixos, accedir a determinats productes o béns.
Exacte. I, per altra banda, si la inflació supera el 2%, clar, i l'increment de sou mig no arriba al 2%, doncs és evident que tenim un deteriorament.
No crec que pujaran els sous tampoc, no? Que seran menys que... L'increment serà menor que l'increment dels preus.
En principi, aquesta és el que preveiem. És a dir, en certa manera, és un sacrifici que fa la classe treballadora per la millora i per poder crear més ocupació, gràcies a l'exportació, principalment. Però, clar, és un sacrifici que a llarg termini no convé, perquè a llarg termini el que hem de tenir és una demanda interna bastant potent que pugui estimular el creixement, la inversió, etc., i així, doncs, crear encara més llocs de treball justificats no per una situació internacional bona, sinó per una situació interna positiva.
Senyor Ruga, abans de donar pas als contertulians, anem a parlar també dels sectors. M'ha parlat del turisme, però hi ha altres sectors aquí a casa nostra. No sé com els veus, quin sectors veu que pot tenir un creixement superior, d'altres que veu que la cosa no... Si hi ha algun sector que pugui baixar, fins i tot...
Bé, prefereixo
parlar en positiu. Vinga,
parlar dels positius.
Genial.
Hi ha un sector que pujarà i que està pujant bastant, com és el de la construcció, i esperem que no
estaria
pugi
apostar,
a nivells
llavors,
de bombolla.
Per invertir en construcció sense passar-nos, no?
Exacte, sense passar-se.
Hi ha indicis de bombolla? Bombolla de lloguer, per exemple?
En preu, sí. En preu, sí, sobretot a les ciutats importants. Barcelona, sobretot, i inclús a determinats barris de Barcelona. Però des del punt de vista d'activitat econòmica, deixant a part la qüestió dels preus, que evidentment doncs, afecta en els que necessiten renovar el lloguer o anar de lloguer, doncs des del punt de vista de construcció és evident doncs, que hi ha un cert estímul. Construcció, sobretot sector privat, és a dir, immobiliàries, etc, i empreses constructores.
Home, immobiliàries, simplement anant pel carrer veiem que estan creixent com a bolets, no?
Sí, sí, i cada vegada, si anem per, no sols per la ciutat, sinó inclús a fora de Barcelona i arreu de Catalunya...
On no hi havia, hi ha immobiliàries, hi ha i on grues. Hi havia, les tanquen per obrir d'altres més grans.
Exacte, i veus altres grues, veus moviments, etc. Aquest és un sector. Un altre sector amb el que confio és amb el sector agrari i d'alimentació. Crec que aquest any serà bo, però els pagesos m'ho haurien de confirmar, però creiem que aquest any serà bo per l'agricultura, tot i que, evidentment, el pes de l'agricultura no és molt decisiu ja des del punt de vista de llocs de treball. Són poques les persones en percentatge que s'ocupen de l'agricultura, a casa nostra, agricultura, ramaderia, tot el sector agrari en general, però bé, i altres sectors, com per exemple jo confio en els sectors metal·lúrgics, en els sectors amb els quals la robòtica i ha fet que ja siguin competitius i que, per tant, aquests sectors segurament industrials podran pujar. Inclús el sector químic, que Catalunya té un pes important, podria ser. Aquests són els elements que podrien créixer. No oblidem un altre, el sector serveis, sobretot en quant a transport. El port de Barcelona, les infraestructures que hi ha, tant físiques com les virtuals, que vostè està dient, d'internet, etc., aquestes ajuden molt a crear un sector terciari, un sector que no tracta productes directament, no ven productes, sinó el que ven és serveis, i aquest està creixent extraordinàriament. Aquest és un sector francament positiu. Doncs amb aquest hi podem comptar.
Ens quedem amb l'optimisme dels sectors. Senyor Ruga, si li sembla, donem pas a la tertúlia perquè els contertulians també puguin dir la seva.
Compromesos amb Catalunya, amb les Balears i amb les Canàries.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís amb tu i amb tothom. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Comencem saludant a la Carme Riera, doctora en Economia i professora titular de la Universitat de Barcelona i investigadora. Carme, bon vespre.
Hola, molt bon vespre a tothom.
I benvinguda al Plusvàlua, al Joan Contijoc, advocat del Pidio Silva Abogados. Joan, bon vespre també.
Bon vespre, hola.
I tenim el Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat i vicepresident del CES. Lluís, bon vespre també.
També, molt bon vespre.
I la pregunta és clara. Sou optimistes de cara a aquest any 2018... de manera econòmica, a nivell econòmic. Comença la Carme, va, la dona.
Començo jo.
Vinga, mullet.
Optimistes a nivell macroeconòmic. Què vol dir això? A nivell de dades molt generals, segurament les dades seran relativament millors que les d'aquest any. És a dir, tindrem un creixement una mica millor, tindrem una IPC, una inflació que serà, creiem que més o menys moderada. Però què vol dir això? Doncs que vol dir que la gent del carrer probablement no ho noti. Això es notarà a nivell molt genèric, a nivell de tot l'estat, però a nivell personal probablement la gent digui, doncs jo aquesta millora no la noto.
Així portem ja diversos anys. Arribarà un moment en què la gent ho notarà? O serà quan, ai, mira, de cop i volta el que va passar, no? Fa uns anys que podien comprar cotxes, que veiem cotxes nous contínuament, o tampoc millor és bo, no? Que són bombolles.
És complicat. I el que dius tu, potser el fet de comprar coses que realment no es necessiten i no són productives, tampoc no contribueix al creixement general i al creixement personal de cadascú. O sigui que potser que reflexionem sobre quin és el tipus de creixement que volem. I quina és la base de l'economia que ens pot anar millor perquè tinguem un creixement a llarg termini consolidat i fort. I per trobar aquest tipus de creixement, la base és l'increment de la productivitat. El nostre país té un nivell de productivitat molt baixos i això és el que fa que depenguem sobretot de factors externs. El preu del petroli que siguin baixos, el preu del gas que sigui baix, el preu de l'electricitat que sigui moderat. Depenem de tot lo extern perquè a nivell intern ens costa molt de que aquests factors interns siguin els que vagin per davant, com poden anar per davant a Alemanya o com poden anar per davant al Japó.
I com ho podríem fer?
Ja sé aquesta que, és la gran pregunta de les últimes dècades.
Però
què fem per incrementar la productivitat? Això és que és pràcticament, ara mateix, és pràcticament impossible de dir-ho.
Però tampoc hi ha cap pla.
És que aquest,
és el, tenim un problema,
aquest
no?
És el problema, que no hi ha un pla econòmic a llarg termini o a mitjà termini. És la manca d'aquest pla i la manca de que es posin condicions que siguin unes condicions positives i que, a més, siguin unes condicions eficients i que estiguin pensades, que estiguin raonades, aquesta manca és el que fa que costi tant d'incrementar la productivitat. La part bona, que és el que hem anat comentant durant la primera mitja hora, és que es preveu un increment de l'ocupació, que aquest increment de l'ocupació ja ve del 2016, del 2017, però quin és el problema amb aquesta ocupació? Doncs que els nous ocupats, pràcticament tots, més del 65-70% en alguns casos, estan ocupats en activitats que tenen una productivitat inferior a la productivitat mitjana de l'economia. Això... En què es tradueix? En què és impossible que augmentin els sous. Si és impossible que augmentin els sous, és impossible que augmenti la demanda interna. Si no pot augmentar la demanda interna, la demanda externa, les exportacions estan una mica constrenyides per culpa de la productivitat, és a dir, entrem en un cercle...
El peix que es mossega la cua.
Ah, exacte. I que és el mateix cercle que estem comentant durant els últims 5, 10, 15, 20 anys, que no ens en sortim.
I ara, perquè com ens deia l'Eduard, tenim una situació internacional positiva... En el moment en què hi hagi una crisi internacional d'aquestes, que tampoc depèn molt de nosaltres, no?
Exacte. Quan... Hauríem d'haver aprofitat aquests anys on els preus del petroli eren baixíssims per intentar incrementar aquesta productivitat. Però el que hem fet ha sigut asseure'ns a sobre d'aquest preu del petroli baix i dir, bueno, com que tenim el preu del petroli baix, les reformes ja les deixarem per més endavant. Ara aprofitem això. No, les reformes s'han de fer quan tenim un context internacional macroeconòmic positiu i no quan aquest context comença a baixar i ens comencem a adonar que hauríem haver hagut de fer alguna altra cosa.
Joan.
Bueno, jo...
Ets optimista?
Jo sóc optimista. Jo, en aquest cas, tenia en compte que aquí tinc tres grans economistes i sóc l'advocat, el jurista. M'agradaria donar més una visió jurídica, evidentment, i reservar més l'opinió de caire econòmic als experts en economia. A mi, per les qüestions que s'han fet referència, m'agradaria fer unes puntades de caire jurídic. És a dir, per una banda, el tema que ha comentat l'Eduard sobre l'estancament dels sous, que és cert, que és evident que aquí hi ha un estancament dels sous que pot tenir les variables que ha comentat, però que en aquest cas jo m'agradaria fer referència al fet de que, per una banda, tenim el model espanyol de precarització laboral que es va iniciar com a conseqüència de la reforma laboral que va iniciar el govern del Partit Popular l'any 2012, crec recordar, vull dir que s'ha de tenir molt en compte que tenim un model laboral que està molt precaritzat, com a conseqüència d'aquestes reformes legislatives. I, per una altra banda, fent referència al tema del model productiu, etc., jo crec, sincerament, que també influeix molt el fet de com la nova economia s'està desenvolupant, és a dir, com la digitalització, la robotització, està afectant determinats sectors que està comportant una greu precarització pels sous i per l'accés al món del treball. Nosaltres, com a despatx, per exemple, estem defensant un col·lectiu de taxistes en contra de grans companyies que tothom coneix, i aquest és un exemple, clar, de com un sector determinat està veient com... No únicament estic fent referència al fet de poder perdre el poder adquisitiu a curt termini, sinó a mig i llarg termini poder acabar perdre la feina. ¿Vale? Llavors, és important, doncs, que jo crec que un dels reptes principals que té el nostre país, tant l'estat espanyol com a Catalunya, és el fet de poder doncs, tenir en compte doncs, com aquest nou model productiu, que jo veig que hi ha grans multinacionals que tenim de tot tipus, Amazon, etcètera, doncs, que venen aquí, que estableixen els seus centres logístics, etc, que reparteixen a favor del consumidor, però que a nivell del que és el treballador genera una precarització absoluta, perquè els treballadors, i d'avui, doncs, la gran majoria estan devenint en autònoms, estan perdent drets laborals, i això comporta doncs, que al final, tal com dèiem, doncs, fa que tinguis menys poder adquisitiu i que la gent en general no crec que arribem a uns límits de pobresa absoluta, però hi haurà les classes socials cada vegada aniran més a ser una classe social més low-cost en general. Llavors, això crec que...
Creixerà la desigualtat.
Exacte, sí. I s'ampliarà aquesta desigualtat, al meu entendre, per el que estic veient jo com a advocat, com molts sectors s'estan veient atacats per doncs, aquestes grans multinacionals que poden tenir molts beneficis i que, efectivament, després els no tributen al nostre país, però que nosaltres, com a advocats, estem veient que molts dels treballadors i moltes persones s'estan veient afectades i, a més a més, que els governs d'aquí no estan col·laborant en que aquesta situació doncs, no quedi precaritzada. Llavors, està molt bé que l'economia funcioni, que hi hagi grans multinacionals, que el món evolucioni, que hi ha nous reptes de digitalització, robotització, vale, perfecte, però al final ha d'haver-hi gent que cobri un sou, perquè al final la gent ha de consumir. Si la gent no consumeix, al final això serà un peix que es mossegarà la cua. Hi ha unes multinacionals que es guanyaran molt bé la vida, però la societat està totalment empobrida. Llavors aquí jo crec que és un punt que s'ha de tenir en compte, i que els economistes també haurien de veure, i no centrar-se únicament en el fet de la productivitat, sinó tenir en compte que sota la productivitat hi ha els treballadors, hi ha una sèrie de drets que entenc que no s'estan emparant correctament, i els reptes són importantíssims, i que bueno, s'ha de parar molta atenció.
Parlàvem del mercat interior, com deia l'Eduard Arruga. Lluís Alegre.
Bé, jo, en fi, em sembla que el que ens preocupa a tots són les persones, i per tant que les persones que puguin viure amb llibertat i amb dignitat, i per tant aquest és el primer objectiu, no? I sobre aquesta base celebro que la macroeconomia vagi bé, perquè si va malament la macro, el que hi ha per sota, llavors hi ha més misèria, no? Per tant, d'entrada, no desmereixer que en el conjunt de la societat i en un món globalitzat bufen vents que són més aviat positius. Per nosaltres seran positius, sí, si sabem fer els canvis que calen. I llavors sí que hem d'analitzar molt clarament no les coses negatives, sinó les àrees de millora. I dintre d'aquestes àrees de millora, per exemple, el que veig és que la productivitat és fonamental. Per què? Doncs perquè si nosaltres hem de competir en preu, sempre hi haurà gent en el món, desgraciadament, que es vendrà per uns sous més baixos. Veiem que hi ha continents que desperten i estan presents, des de tota l'Àfrica i una bona part també de l'Àsia, que si hem de competir per preu, malament. I per tant, aquest és el primer tema. Mirada, marcar molt clarament quins objectius es marca. Perquè es marqui això hi ha d'haver tranquil·litat, perquè també hem d'entendre que el que genera, i totalment d'acord amb el que han dit els que han precedit amb la paraula, el que genera progrés és precisament la dinàmica del món econòmic, que és el que genera sobre una idea, genera un producte o un servei, aquest el posa a disposició del reste de la societat, la societat el compra, vigilant de no caure en un excés de consumisme, comprar el que sigui necessari, i això automàticament fa que la gent tingui feina. I, per tant, quan hem estat contents perquè exportàvem, està molt bé. Però em sembla que el que s'ha dit també, hem de mirar d'estimular el consum intern. I això pot ser... No, que la gent es guanyi la vida. I llavors podrà comprar des del teixit, des de la renovació de la llar. Per tant, marcar molt clarament aquests objectius en època de bonança global. I tenir la humilitat de reconèixer que aquesta bonança no és per mèrits propis, és per mèrits de la resta. I nosaltres no viure de la renda, sinó mirar de ser proactius. Però si sapiguéssim exigir que els poders públics donguin estabilitat la necessària per poder desenvolupar projectes que són llargs, ordenar més que gestionar, i que deixar gestionar el que ho pot gestionar, i llavors pues, plans de formació, perquè la productivitat també no és una qüestió de dir ara augmentarem... No, hi ha d'haver persones preparades. I aquí, evidentment, que hi ha molta gent que s'ha de vendre, entre cometes, per una activitat inferior a la que és capaç... Però, en general, la formació s'hi ha d'insistir. Hem de ser competitius, hem de ser creatius. Allò de que inventi un altre, jo ja miraré de... No, per tant, em sembla que si s'haguessin marcat molt les àrees de millora, seria una manera d'aprofitar aquesta bonança.
Intentarem ser positius. Carme, i llavors si l'Eduard vol també intervenir.
Estic completament d'acord amb el que acabes de dir, Lluís. Quin és el problema que tenim? Que el talent que estem creant ens està marxant. La majoria de gent, estudiants que estan acabant aquí els seus màsters o els seus graus, marxen perquè aquí no tenen feina. No els hi ofereixen aquella feina per la qual estan preparats. Llavors tenen dues opcions. O bé se'n van i agafen una feina que és molt inferior al que ells podrien fer, i aleshores, evidentment, tenen una remuneració més baixa, perquè la remuneració no és per el que tu vals, sinó per el que tu ofereixes, per el que tu estàs aportant. I després hi ha l'altre bloc de gent que diu jo no em conformo amb això, me'n vaig a fora, i a fora sí que hi ha les empreses, les institucions que els hi ofereixen aquesta feina d'alt nivell, del valor afegit. Quin és el problema? Que aquí no som capaços de crear llocs d'alt valor afegit.
Correcte. I, per tant, no em contradiceixes, sinó que estem
al dient... Al contrari, estem dient
el
mateix.
El que jo demano és exigir al qui pot ordenar, i, per tant, aquí hi ha d'haver estabilitat política, no per salvar la política, sinó per salvar-nos tots.
Perquè l'empresa tingui també tranquil·litat i pugui invertir, no?, en seguretat.
I, aleshores, encarar tots aquests projectes i que la gent no hagi de marxar. I, per tant, evidentment formació, evidentment infraestructures. Ara ja no parlem de que si l'energia és cara. Bé, ja s'ha dit que, a més, es pot encarir. Per tant, per en compte, si el petroli es dispara, i aquí ja passem per ser un país amb una energia cara, abastaments d'aigua, xarxa viària, transports... Per tant, hi ha d'haver una política que permeti que puguin aquestes empreses que fora funcionen es puguin instal·lar aquí. Perquè, a més, moltes volen venir aquí.
Aquest problema no és ja crònic, que ve de sempre, no? Perquè és, no és que vingui de la crisi, sinó que aquí sempre ens hem basat en un sistema productiu, doncs, amb sous baixos, el que ens deia abans a l'Eduard, per poder vendre, i no per crear talent i ser com altres països, però, com el nord d'Europa...
Però l'Eduard insistia en necessitat d'inversió en recerca, inversió en desenvolupament. És a dir, que això és el que realment hem d'exigir a les forces...
La qualitat, no?
La qualitat.
El que s'anomena qualitat.
Perquè el que fora ho fa pugui venir aquí, perquè a més sabem que hi ha gent que vol venir aquí, però no ve per aquest filtre.
Però aquí es veu bé. No? En general, tenim les condicions climatològiques...
Malgrat que les infraestructures, doncs, a vegades la xarxa elèctrica no funciona, malgrat que la xarxa elèctrica, de més, és cara, malgrat que tenim aquí una preocupació per l'aigua, quan fa un temps hi havia possibilitats que vingués aigua i els de la Roina ens la volien portar, i aquí, per unes qüestions... I, per tant, aquest és el mal. Hem de fer un país que sigui sòlid des d'infraestructures, perquè els que de fora volen venir puguin venir.
Anem
a escoltar... I no hauran de marxar els d'aquí.
El president de la Societat Catalana d'Economia, Eduard Arruga.
Bé, hem posat l'accent en dues coses, diria. La productivitat i la inversió. Això és, a part, la qüestió que estic plenament d'acord amb en Lluís Alegre, de posar l'èmfasi en les persones, que en el fons són les més importants i és del que ens hem de dedicar a millorar el seu nivell de vida, a millorar el seu nivell de vida en tots els casos. La productivitat, com deies, Carme, és... una variable, diguem-ne, o un paràmetre molt important. Però com millorar la productivitat? Sobretot a base d'inversió. I d'inversió privada i d'inversió pública. I en aquest sentit, la inversió privada no es fa si no està estimulada. No estimulada en termes fiscals, sinó estimulada perquè veu unes perspectives de futur, que l'any 2018, el 2019, el 2020, podrà seguir treballant. Si les empreses, que són les generadores de treball, no el sector públic tant, sinó sobretot les empreses, es veuen estimulades en aquest sentit, invertiran per millorar la productivitat, per ser més competitives, amb euros, posem per cas, després que sigui amb dòlars ja no depèn tant de nosaltres, però... que siguin competitives, i llavors sí que podrem aprofitar millor el talent de lo que, com diu el Lluís, si es fa ben ordenat i es creen els llocs de treball pels quals les persones s'han preparat o les persones es preparen pels llocs de treball que necessitem, evidentment hi sortirem tots guanyant. És a dir, en aquest sentit, la productivitat és bàsica, però perquè millora la productivitat necessitem fer inversió. Privada, com he dit, i sobretot pública, també. Pública amb infraestructures que redueixin els costos de transport, que redueixin els costos de l'energia, que estimulin...
Però per la inversió no caldria augmentar els impostos, llavors? Perquè tinguéssim més diners o distribuir millor les inversions públiques? Si
segurament no augmentar els impostos, sinó redistribuir-los millor. És a dir, d'impostos crec que en el país ja se'n paguen bastants.
Per això us ho
dic.
Si l'activitat econòmica agafa força, hi haurà ingressos. Si l'activitat econòmica no funciona, no tindrem ingressos per pagar el més elemental. Per tant, sembla que a vegades hem de veure més com podem generar ingressos per poder-los distribuir correctament i que aquest augment d'ingressos no quedi només en un grup reduït, sinó que vagi a una redistribució real i palpable i que es vegi.
La pressió fiscal és prou forta, sobretot a les classes mitjanes ja tirant a baixes. Per tant, el que cal demanar als poders públics és que gestionin molt bé tots aquests ingressos, que tinguin molt clares quines són les prioritats, quines són les infraestructures a les quals cal adreçar els diners prioritàriament. I a partir d'aquí, després trobar les secundàries...
que donaran possibilitat, no?, benefici, que hi hagi més ingressos
pugui,
i que es pugui,
de que pugui
anar
haver-hi,
cap a les secundàries.
De que
no?
pugui haver-hi inversió privada i després, un cop tinguem les necessitats d'infraestructures primàries satisfetes, puguem anar a les secundàries i després a les terciàries i construir així el país, construir
el creixement. I com ha dit l'Eric Contijoc, que la tributació es quedi aquí. que no passi amb aquestes companyies. Quan diuen, celebrem que vingui però... i en surt del cos. Una gran companyia
però
de redistribució comercial.
A Irlanda,
però
no?
Però tributa a Irlanda, escolti, miri, val més aquí la botiga del costat, que almenys el sou de l'IRPF i els ingressos que pugui generar el comerciant al final d'any els reinverteix aquí i els gasta aquí. Per tant, amb això també...
Però això d'internet també és una cosa nova que ens haurem de plantejar com ho fem, no? Perquè...
Sí, aquí és la regulació i la capacitat, diguem-ne, dels polítics de...
I no només una cosa catalana o espanyola, sinó que seria també més gran, a nivell europeu, fins i tot. Perquè dins d'Europa tenim un país com Irlanda que no s'emporta les empreses, dius, ostres, no?
Sí, bé, recordem que la fiscalitat no és un tema que és competència de la Unió Europea. Els governs que estan a la Unió Europea han renunciat a passar la competència en matèria fiscal a nivell del Consell de Ministres de la Unió Europea. Però en el cas d'Espanya, per exemple, i tornant en els impostos nostres, jo crec que encara hi ha una massa alta importància dels impostos indirectes, sobretot a l'IVA, i sobretot a l'IVA, bàsicament, respecte als impostos directes. És a dir, els impostos directes nominalment són progressius, és a dir, qui més guanya, més paga, però resulta que no en la realitat doncs, hi ha una sèrie d'elements que permeten doncs, distorsionar doncs, aquest factor. Poso un exemple que ja he repetit diverses vegades. És inacceptable, és inadmissible, és gairebé una vergonya que per un servei tan bàsic com és l'electricitat, quan mirem la factura de l'electricitat que rebem cada mes, doncs l'IVA sigui del 21%. I, a més, aquest 21% s'aplica sobre uns preus bastant alts, en els quals, a més, hi ha un 5% d'un impost anomenat impost d'electricitat.
Aquell formatge que veiem allà, que al final paguem l'electricitat només el 40%, no?
Exacte. I la resta són impostos. Uh-huh. És inadmissible que, a tots, a excepció del bo social, que s'aplica a poquíssimes persones, en el fons, que poden beneficiar-se d'això, doncs que estem pagant tots un 21% per un servei tan bàsic, és un... Ja sé que és un impost important i un ingrés important pel sector públic, però l'IVA, en aquest cas, hauria de ser més reduït, almenys passar del 21 al 10 o inclús al 4, com pels productes d'alimentació bàsics, el pa, la llet, etc.
L'electricitat no deixa de ser algo bàsic.
Exacte, i l'electricitat és algo bàsic, i pagar un 26, un 27% pràcticament del que paguem en el rebut addicionalment en el cost de l'electricitat, em sembla molt alt. I, en canvi, aquests ingressos no dic que s'haurien de perdre, aquests ingressos públics haurien d'anar, doncs, compensats per un increment en la recaudació directa per fer-la realment més progressiva.
El Lluís Alegre em demana la paraula, i el Joan també. Lluís i Joan?
No, ja que parlem de la tributació, es paga molt, i això és veritat, però també hem de veure com es paga. I aleshores, a mi particularment m'inquieta quan veig que una petita i mitjana empresa, doncs, l'impost de societat representa pues, un 25-30%, i una gran companyia, això baixa fonamentalment, a lo millor, a la meitat o menys de la meitat. No és un problema nostre, és un problema global, però aleshores sí que penso que els poders han de ser forts per tots els lobbies que són legítims i necessaris establir el conveni suficient per dir que la càrrega, per exemple, en el cas de les empreses, sigui més equitatiu i que no pagui només fortament la capa baixa, sinó que també les empreses, les aquelles dites de l'IBEX, o les grans empreses, o inclús doncs, també hi hagi una participació. Per això s'ha de fer amb el concert d'Europa, perquè estem globalitzats. Però em sembla que això sí que ens lastra fortament a l'hora de redistribuir entre persona física i persones i societàries.
El Joan em dona la paraula.
Sí, m'agradaria puntualitzar el tema de l'energia, que precisament sobta molt que Espanya sigui un país on el cost energètic o el propi la telefonia mòbil, per exemple, si compares amb altres països de la Unió Europea, és molt més cara la factura del propi telèfon mòbil i, evidentment, de l'energia elèctrica que serveix pel consum diari com per les empreses, és evident. Llavors, això, la gent ha de tenir consciència que Espanya, jo crec, està molt vinculat i molt arrelat a l'àmbit polític a les grans empreses energètiques no, més que monopolístiques, diria jo, vull dir, perquè són les tres o quatre que s'encarreguen de controlar el mercat. Llavors, la gent ha de tenir consciència d'aquesta qüestió i comparar-ho una miqueta amb la resta dels països europeus i veure doncs, com precisament els polítics no tenen aquesta vinculació amb les grans empreses i que comporta doncs, que tinguin aquesta llibertat per poder legislar i per poder doncs, dictar segons quines lleis que perjudiquin, bueno, perjudiquin no, que generin competitivitat en un mercat i que afavoreixi finalment el consumidor, que és el que interessa. D'acord? Llavors, és curiós perquè també veient els resultats de les darreres eleccions, tant d'un costat com de l'altre, veus que són partits de dretes, i els partits de dretes són partits neoliberals que, al final, la seva prioritat és la de liberalitzar tots els sectors i no permetre doncs, que potser l'Estat pugui regular determinats sectors, sense haver-hi una intervenció absoluta, evidentment, però que, clar, són sectors prioritaris pel dia a dia, pel consum, i que la gent ha de tenir consciència. Llavors, en aquest sentit, crec que s'ha de fer una bona reflexió al propi ciutadà per saber qui vota, com vota, perquè, al final, la gent vota segons per quins criteris i no et dones compte doncs, com pot afectar allò en el dia a dia. Llavors, el cas d'Espanya jo crec que és un cas claríssim, i et dic que en el cas de telefonia mòbil és un exemple claríssim, perquè jo tinc companys arreu d'Europa i que, bueno, que veus que doncs, la factura del telèfon és elevadíssima i a la resta de països no és així, i així molts exemples. Llavors, és important doncs, tenir consciència dels motius i les raons de per què aquí, en moltes qüestions, les factures són tan elevades. Tot té una explicació.
Carme Riera, també m'has demanat la paraula.
Si us fixeu en la factura de la llum de fa 7 o 8 anys, i la d'avui en dia, la de fa 7 o 8 anys, ens la passaven cada dos mesos, ara ens la passen cada mes, i el preu és el mateix.
Correcte.
És a dir, amb 7...
Hi ha gent que encara es pensa que paga dos
que
mesos.
Paga...
Perquè com pago el mateix, encara es pensa que paga cada dos mesos.
Però el banc li arriba cada mes.
Sí, sí, però no la donen.
La factura és del mateix import.
Exacte. Doncs amb aquests 7 o 8 anys, què ha passat? I què no ha passat a la resta d'Europa? I no crec que l'energia s'hagi encarit només a Espanya i a França, a Alemanya, a Anglaterra no s'hagi encarit. Doncs mirem què ha passat i intentem explicar-ho, donar-ho a conèixer a l'opinió pública, perquè si a algú li ha de caure la cara de vergonya, doncs que li caigui. I que ho intentin arreglar, perquè si només ens quedem amb esbombar-ho, però després ningú no fa res,
ara
no ens serveix de res.
Ara han sortit més companyies distribuïdores elèctriques. Hi ha molta gent que té molta por a canviar-se, no? Dius,
però ostres, hi ha un monopoli...
Això és un canvi, però és molt relatiu.
És un canvi d'una part només, perquè hi ha el monopoli de qui trasllada l'electricitat, de qui... Entenem. I llavors...
Que és on està el més car.
És on hi ha el més car.
Podem estalviar uns diners, però poca gent ho fa.
T'acabes estalviant 50 cèntims o no arriba, jo crec, que a l'euro per mes. Per tant...
Un euro al mes, bueno, tampoc és gaire, eh?
Per això, que al final de l'any acabaràs amb 10 euros menys, pagant 10 euros menys en tot un any. Mm-hmm. Aquest no és el canvi. I una altra cosa que volia dir, el tema fiscalitat. Quan es va crear la Unió Europea, vam crear una unió monetària, però no una unió fiscal. Sí. Una unió monetària sense una unió fiscal és impossible que funcioni correctament. Els Estats Units funciona perquè és una unió monetària i és una unió fiscal. Mm-hmm. Evidentment que hi haurà tributs o hi haurà impostos que tindran uns estats alguna
un gran,
competència,
no?
Però hi ha una generalització i una homogeneïtació d'aquest sistema fiscal. A Europa això no passa i no va passar expressament o perquè no es van poder posar d'acord o perquè... no ho sé, o millor no dir-ho. Però, evidentment, si això, mentre això no passi, és impossible que puguem tirar endavant en condicions.
Mm-hmm. Abans d'acabar el programa, ens queden menys de 10 minuts, tenim notícies també de la setmana. Per exemple, la ministra de Treball ha plantejat calcular pensió de jubilació amb tota la vida laboral i no amb els darrers anys com fins ara es feia. No sé com veieu aquesta possibilitat, positiva, negativa. Podeu donar la vostra opinió, eh?
Mira, doncs, jo ja m'anticipo. D'entrada es va crear una comissió fa anys, el Pacte de Toledo, uh-huh, on tots els responsables de les diferents forces polítiques van acordar que aquest tema era un tema d'estat, que afecta directament a la societat, en una societat que, per altra banda, malauradament veiem que s'està envellint, i per tant que té, diríem...
Un milions i mig de pensionistes.
Exacte, és dir, que en canvi l'edat mitjana, doncs, la vida laboral s'escurça. Per tant, el que està clar és que d'això el que hem de fer és un debat en profunditat. Un, donar estabilitat a la gent. Dos, comprometre'ns tots, que vol dir el poder públic, i com que no és un sistema que sigui de capitalització el que tenim, doncs això s'ha d'assumir pels poders públics amb tota la cooperació que els poders públics es nodreixen dels diners dels ciutadans. I, per tant, que el Pacte de Toledo funcioni, uh-huh, i aleshores que veguin diferents alternatives. Jo desqualificar qualsevol cosa que no s'hagi discutit només per qui ho porta, em sembla que fem trampes al solitari, si és que de veritat ho volem arreglar. I, per tant, hi ha una proposta que en surtin 10 més i aleshores que veguin amb el temps que es fa per donar estabilitat a la gent.
Però que sigueu consensuat, també, no?
Ha de ser el pacte de Toledo, totes les forces polítiques consensuades, però jo vull dir que hi ha una proposta, aleshores que se'n presentin altres i llavors que es pugui discutir.
Les forces polítiques i les forces socials, suposo que
òbviament,
les coses, és a dir, els sindicats,
sí, sí,
etcètera, també hi han de participar. En aquí, per exemple, hem de tenir en compte una cosa. Quan al començament de la crisi, per tal d'afavorir la creació de llocs de treball, s'han creat la tarifa plana, diguem-ne, de cotització, és evident que això ha fet minvar molt els ingressos de la Seguretat Social. Però també, si mirem a llarg termini, les persones estan cotitzant per unes bases de cotització que si després se'ls hi aplica a tota la vida laboral, quan tinguin una pensió de jubilació, tindran una pensió realment baixa en relació a el que correspondria i a el que en un estat de benestar, en una societat de benestar, voldríem. És a dir, crec que aquí no s'ha de tenir en compte només els anys de cotització, sinó també el nivell de per el qual es cotitza. Abans, quan només eren 5-10 anys últims per calcular la pensió, hi havia l'entremaliadura, diguem-ne, anar cotitzant poc i pujar-ho els últims anys. Realment és més transparent i més net fer-ho durant tota la vida laboral. Però llavors no fem trampes, com diu en Lluís Alegre, amb el sentit de buscar, doncs vull dir, fer cotitzacions baixes per tal de afavorir la creació d'ocupació, el qual pot estar justificat durant un cert període, però no mantinguem aquesta situació. Amb la qual, com diu en Lluís, també estic plenament d'acord, el diàleg entre totes les forces polítiques és important per resoldre aquest tema, que en el fons afectarà ara a 11 milions de jubilats, però d'aquí 3 anys potser arribarem a 13-14 milions de jubilats. O pensionistes, perdó. Llavors, doncs, el tema és important.
Hem de ser previsors.
Exactament.
És un tema d'aquest recurrent, també. Perquè fa molt temps que l'estem donant voltes i sembla que no acabem de trobar quina és la solució. Hem de pensar també que el problema de base, per mi, és que és un sistema que es va crear arran dels pactes de Toledo i es va crear quan l'esperança de vida de la població era en 68-69 anys, 70. Ara l'esperança de vida supera els 80. No hi ha hagut un canvi tan dràstic d'estructura com per suportar aquests més de 10 anys extra. I això és el que es necessita parlar i és el que es necessita incloure dins del nou sistema de cotitzacions i de pensions.
Sí, però, Carme, hi ha països amb els quals la població està més envellida encara que Espanya, i aquest tema el tenen millor resolt.
Però el sistema que utilitzen és molt diferent al nostre.
Exacte.
Aquí, hem de canviar el sistema.
Justos.
Hem de canviar el sistema. Quin és el problema? Que els canvis sempre ens costen molt, aquí són molt reacis els canvis, perquè quan hi ha un canvi sempre hi haurà algú que sortirà perjudicat. Algú que ara està bé i que després passarà a estar una mica pitjor. No hi ha cap canvi que doni possibilitats de creixement a tothom. És impossible. Sempre hi ha algú que sortirà una mica perjudicat i algú que sortirà guanyant. Això s'ha d'assumir. I això jo crec que hi ha forces que no ho volen assumir. Per això estan pressionant perquè no hi hagi aquest canvi.
Ens queden un parell de minuts ràpidament,
no,
Lluís.
I que el problema no és de la Caixa de la Seguretat Social. El problema és de la societat i, per tant, dels poders públics. I a mi tant me fa que sigui el pressupost general de l'Estat o la Caixa de la Seguretat Social. És a dir, el problema, no fent la culpa és... I l'Estat presta... Escolti'm, si... És la mateixa americana, tant me fa que estigui la butxaca de la dreta que la butxaca de l'esquerra. Anem al tema de fons.
Se'ns acaba el temps. Adora Ruga, president de la Societat Catalana d'Economia, vicepresident del CES i expresident del Banc dels Aliments. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Plusvàlua.
Ha estat un plaer.
Hem moltes après gràcies. Molt, tant amb l'Eduard com també amb el Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat de Catalunya i actualment vicepresident del CES. També moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies i bona nit.
Amb el Joan Contijó, advocat d'Elpidio Silva Albogado. Joan, també moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies, bon vespre.
I a la Carme Riera, doctora en Economia i professora titular de la Universitat de Barcelona i investigadora. Carme, també moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-me i bona nit a tothom.
Bona nit. Tornem el dijous que ve. Recordeu que aquest programa... es fa gràcies a l'obra social de la Caixa. Els controls tècnics hem tingut el Jordi Carretero, a la producció, a la Mireia del Pozo, i rebin una salutació de qui els acompanya d'aquesta hora, de Quim Esteban. Tornem la setmana vinent. Adéu.